Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
A continuació, a l'informatiu d'Antena Caro, us oferim en diferit el ple ordinari d'aquest mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes, que es va celebrar ahir dimarts al vespre.
Presideix la sessió plenària l'alcalde de Roquetes, l'il·lustríssim senyor Paco Gas i Ferrer.
Molt bona tarda a tothom. Anem a iniciar la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Roquetes d'avui, dia 25 de maig de 2021. Primer punt de l'ordre del dia, com de costum, aprovació de l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 5 de data 27 d'abril. Si hi ha algun comentari, cap comentari, per tant, se dona per aprovada. El segon punt, aprovació de l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 6 de data 11 de maig. Se dona per aprovada. Següent punt, i dins l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitat i contractes, proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roquetes, referit a l'àmbit de la cantonada entre els carrers Lliri i carrer Regadiu.
Atès que la Comissió Informativa d'Urbanisme, Llicències d'Activitat i Contractes, en sessió de data 18 de maig de 2021, ho va dictaminar per unanimitat dels membres presents, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roquetes, referit a l'àmbit de la cantonada entre els carrers Lliri i el carrer Regadiu, redactada pel tècnic Oriol Forgàs Jorquera. Segon, sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini d'un mes, mitjançant anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de la província, a un dels diaris de major circulació de la província i al tauler d'edictes de la corporació. Dins el termini exposició pública i notificació individualitzada, als veïns afectats, els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat provisionalment sense necessitat de nou acord, trametent-se la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per a la seva aprovació definitiva. Tercer, concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el de Roquetes. Quart, sol·licitar informes als departaments sectorials que correspongui. Cinquè, suspendre l'atorgament de llicències i tramitacions en els termes previstos a l'article 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010. Àmbit finques colindants, l'àmbit de la cantonada entre els carrers Lliri i el carrer Regadiu. Sisè, facultar el senyor alcalde per signar els documents necessaris per compliment dels acords anteriors.
Gràcies. Si hi ha alguna pregunta, cap pregunta, passem a votació de la proposta. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Següent punt de l'ordre del dia i en l'àrea d'Hisenda i Dinamització Econòmica, proposta d'aprovació inicial, modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 2021 i finançat amb romanent de tesoreria.
Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda i Dinamització Econòmica en sessió de data 18 de maig de 2021 ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Movem, Junts i del regidor no escrit, el senyor Joaquim López Colomina, i l'abstenció del Partit Socialista. Es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar l'expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici per import de 60.600 euros, d'acord amb el document annex 1. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al butlletí oficial de la província. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes comptat des de la finalització del període d'exposició pública per resoldre-les. Tercer, donar compte d'aquest acord a l'àrea d'intervenció per fer les oportunes anotacions i assentaments.
Gràcies. Algun comentari o pregunta a fer sobre aquest punt? Cap comentari. Passem a votació de la proposta. Vots a favor? Abstencions?
S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Movem, Junts i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, i l'abstenció del Partit Socialista.
Següent punt de l'ordre del dia, ja, control dels òrgans de govern, donar compte de les actes de les juntes de govern següents. La número 8 de data 30 de març, la número 9 de data 6 d'abril, la número 10 de data 20 d'abril, la número 11 de data 27 d'abril i la número 12 de 4 de maig. Segon punt de l'ordre del dia, dona compte de les resolucions d'alcaldia següents. Dació de compte dels decrets d'alcaldia número 279, que van del número 279 al número 553. Segon punt de l'ordre del dia, dona compte de les resolucions de presidència. Dació de compte dels decrets de presidència que van del número 12 al número 27. Següent punt, mocions de control, no hi ha cap de moció de control. I últim punt, com és un ple ordinari, precs i preguntes. Si hi ha algun prec o pregunta, no hi ha cap prec ni pregunta, per tant, donem per acabada la sessió d'avui. Moltes gràcies per la seva assistència.
Antena Caro us acaba d'oferir en diferit el ple ordinari d'aquest mes de maig, celebrat ahir de maig al vespre a l'Ajuntament de Roquetes. Com és habitual, a l'acabar la sessió plenària, vam apropar els nostres micròfons als diferents portaveus dels grups polítics que ens van voler fer la seva valoració d'aquesta sessió plenària. Aquestes eren les declaracions que ens feia el portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Oller.
Bona tarda. Bé, hem fet el plenari del mes de maig, és l'últim plenari de mes. I ha sigut un plenari prou ràpid, només havien dos punts, en aquest cas a destacar el punt del plenari, la modificació de crèdit. I aquesta modificació de crèdit s'ha fet extraordinària per atendre dos conceptes, un social i l'altre esportiu. El social és perquè, atenent també el tema de l'estabilitat pressupostària en el qual l'Ajuntament de Roquetes està complint rigorosament des de fa uns anys cap aquí, ens permet en aquest cas poder afrontar també en la mesura de les nostres possibilitats, el tema del que representa la pandèmia a nivell d'impacte social al municipi de Roquetes. Lligat en això, el que s'ha fet és ampliar el contracte que teníem el 66% una treballadora social, ficar al 100%, i això fa que puguem fer més atenció social a la gent necessitada. Això per un costat. I després també, com tothom sap, el club voleibol Roquetes van a jugar a Sevilla, en aquest cas Andalusia, una de les finals de classificació per a poder pujar a categoria, i això comporta també que hi hagi unes despeses per part del club en les quals l'Ajuntament ha intentat sufragar també via una subvenció directa per a poder afrontar aquests play-offs de finals que van fer fa un parell de setmanes. Per tant, l'estabilitat pressupostària et permet això, poder dedicar també una part dels recursos de l'Ajuntament per a, en aquest cas, tema social, tema esportiu, i que, bueno, si esperem que també el que és l'estabilitat pressupostària de cara a aquests anys que ve pues, continuï igual, poguessin també fer front a aquelles necessitats que vagin sortint de cop, que a vegades te surten i que no saps com emprendre-les, pues, tenint aquesta estabilitat pressupostària pot fer aquestes modificacions pressupostàries per atendre les emergències que, de vegades, tal com hem explicat, sobretot des del punt de vista social, són necessàries. Per tant, moltes gràcies.
Aquesta era la valoració d'aquest ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes del portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Oller. I a continuació escoltem també les declaracions del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Com ho Podem, Ramon Martínez.
Molt bona tarda a tothom. Hem tingut el plenari del mes de maig. Ha sigut un plenari senzillet, només hi havia dos punts i s'han aprovat pràcticament per unanimitat. Únic, nosaltres, l'assumpte d'Hisenda, òbviament, sempre ens abstenim, vam votar a favor en contra dels pressupostos i, per tant, ho tenim que fer. Més que res, vaig a fer unes declaracions perquè, òbviament, el tema de la piscina, nosaltres hem estat en un profund silenci, respectuós silenci, apoyant l'equip de govern, no hem dit ni mu. La veritat és que la informació que ens va donar, tant gener com febrer com març, jo me'n vaig enterar. M'imagino que també moltíssima gent el dimecres com va sortir a la premsa. Sabíem que l'empresa tenia problemes, sabíem, tot Déu pensava i tot Déu sabia que hi havia algo, però no pensàvem que la cosa va agarrar per sorpresa a tot Déu. Nosaltres hem guardat un profund silenci, no hem dit absolutament res. L'equip de govern mos va... A veure, hauria pogut dir contar alguna cosa més, però jo entenc que si ells estaven negociant també no era qüestió de no es bombar res. Quan se va esbombar tot el dimecres, llavors tots van ser lamentos i queixes. L'equip de govern té que saber que nosaltres estarem al seu costat en aquest tema, és un tema de ciutat, de poble, i per tant nosaltres estarem al seu costat. No podem dir que això pràcticament és un xantatge, perquè ens estan fent un xantatge a aquesta empresa i, per tant, no tenim que cedir. intentarem trobar la millor de totes les solucions, la que sigui. El poble de Roquetes té que saber que s'intentarà, sobretot, de que la piscina continuï oberta, però la situació és, en aquests moments és molt complicada, perquè d'aquí al 15 de juny pràcticament no queda temps. No queda temps. Esperarem que suposo jo que es podrà arreglar. La voluntat està de poder-ho arreglar. L'equip de govern, ja he dit, que sàpiga, el nostre grup municipal apoyarà tot i per tot tot el que tinguin que fer. Res més, moltes gràcies.
I amb aquestes declaracions del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Com ho Podem, Ramon Martínez, acabem el repàs en aquesta sessió plenària ordinària del mes de maig, que es va celebrar ahir dimarts al vespre a l'Ajuntament de Roquetes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Guàrdia Civil ha rescatat a una serp que va entrar a unes oficines d'una empresa de Roquetes. Els agents de la Guàrdia Civil del Servei de Protecció de la Natura, el Seprona de Tortosa, van rescatar una serp a una empresa del polígon industrial d'Ancedó a l'Arrabal de Cristo de Roquetes. L'animal va aparèixer a les oficines de l'empresa i els agents del Seprona es van personar per retirar-la. Es tractava d'un exemplar de serp blanca adulta, una serp no verinosa, però relativament agressiva perquè mossega els potencials enemics. L'animal estava bé de salut i es va alliberar al medi natural. La comarca de la Ribera d'Ebre tindrà més autobusos cap a altres capitals de comarca i també a Tarragona i Barcelona. Transport incrementarà les expedicions entre municipis i millorarà els horaris per tal d'encaixar-los als horaris lectius. I és que el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, va presentar una millora de l'oferta de transport públic de la comarca de la Ribera d'Ebre amb més expedicions i horaris més coordinats entre els municipis de l'Eix de l'Ebre, la C12 Nord. També es facilitaran els transbordaments des de Móra d'Ebre per anar cap a altres capitals comarcals, com Gandesa, Tortosa, Falset, Reus, Tarragona i Barcelona, i que es pugui tornar a la tarda. En concret, s'afegeixen 4 noves expedicions a les 9 ja existents. N'hi haurà 13 de diàries i s'evitaran els 8 horaris actuals de 7 hores sense servei. Els horaris s'adequaran a la jornada lectiva de l'Institut i a l'oferta de trens de la línia R15, sobretot a la Torre de l'Espanyol, Vinebre i Garcia, que no tenen estació. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, ha volgut destacar aquestes millores del transport públic per carretera a la comarca, com s'havia demanat amb diversos grups de treball.
Des de la Ribera d'Ebre fem una bona valoració de la presentació de les noves rutes que se'ns han presentat aquest matí, perquè connecta a tots els pobles de la nostra comarca i també els interconnecta amb les comarques veïnes i també en el Camp de Tarragona i inclús Barcelona. És important perquè era un dels punts febles que s'havia deixat palès a tots els grups de treball que han fet ara amb l'Aixequem la Ribera d'Ebre, amb aquest pla de reactivació, i pensem que avui és un dia important per la mobilitat de la Ribera d'Ebre. Des del Consell Comarcal havíem iniciat aquestes converses per a fer aquesta petició, ara fa un any i mig, i doncs estem contents de la manera que s'ha resolt.
Aquesta millora s'ha fet a partir de la enquesta de mobilitat quotidiana que es va fer durant l'any 2019, en el marc del treball de la taula de mobilitat de les Terres de l'Ebre. Entre les novetats, es proposa afegir 2 noves expedicions a Tevisa en període lectiu, de 8 a 10 expedicions, i doblar l'oferta existent entre Móra d'Ebre, Reus i Tarragona, passant de 4 expedicions actuals a 8 expedicions en els dos sentits. Les gelades d'aquesta primavera faran caure la producció de préssec i nectarina un 11% en relació amb l'any 2020, marcat per una davallada de productivitat important, i un 34% respecte a la mitjana dels darrers 5 anys, segons les previsions que ha fet Afrucat i el Departament d'Agricultura. Però no només hi haurà menys producció a Catalunya, sinó que aquesta caiguda es dona de forma generalitzada entre els països productors europeus, una situació que fa esperar enguany uns preus raonables i correctes. Afrucat preveu que es reduiran les exportacions de fruita de pinyol fora de la Unió Europea per cobrir la demanda interna. La davallada de producció també comportarà que es necessiti entre un 30 i un 40% menys de mà d'obra que en una campanya normal. El director general d'Afrucat, Manel Simón, comenta que les gelades de la primavera han provocat una afectació important en la producció de préssec i nectarina a Catalunya.
No hi ha cap episodi important o destacable de pedra, de granís, però el que sí que vam tindre és el mes de març i sobretot les nits del 22 al 23 i a l'abril també, que ha afectat aquestes fortes gelades de forma generalitzada, no només a producte primerenc o tardà, no, no, de forma generalitzada a tot el producte. Els danys són molt dispars, hi ha afectacions des del 20% fins al 100%, depèn de les zones productives. A hores d'ara hi ha un retard del voltant d'una setmana, entre 4 i 7 dies de l'inici de la collita respecte a el que seria un inici normal, ordinari.
Manel Simón també confia que aquest any hi haurà uns preus dignes del préssec i la nectarina durant la campanya i preveu menys exportació de producte fora de la Unió Europea per tal de cobrir la demanda del mercat intern.
El que farem és que fora de les portes de la Unió Europea exportarem menys aquesta campanya, el mateix que vam fer l'any passat, vam exportar menys l'any passat per prioritzar el mercat interior europeu i el mercat estatal. El que sí que és veritat és de que els diferents operadors de compra doncs, han de planificar-se bé amb les nostres empreses per assegurar-se el seu subministrament. I entenem que, degut a que no hi haurà una pressió per part de l'oferta, doncs, també hi haurà un equilibri de preus favorable als nostres interessos i seran uns preus que creiem que estaran en línia l'any passat, més còmodes i dignes perquè el nostre empresari i agricultor pugui continuar invertint.
Davant d'aquestes previsions, el director general d'Afrucat, Manel Simón, estima que aquesta campanya de la fruita farà falta entre un 30 i un 40% menys de mà d'obra que una campanya normal. Tot això motivat per la davallada de producció provocada per les gelades.
Entre un 30 i un 40% menys de mà d'obra respecte a un any de plena producció necessitarem. Per tant, un crit des d'aquí a que no vingui més gent. Les nostres empreses, els nostres empresaris, els nostres agricultors ja treballen amb gent repetidora, amb treballadors fixes discontinus que venen una altra vegada al territori com estan fent cada any i acaben de complementar amb personal eventual que també són repetidors.
D'altra banda, des d'Afrucat valoren positivament l'inici de la vacunació anticovid als treballadors d'empreses fruiteres de Lleida i el Baix Segre que el Departament de Salut ha començat a fer aquesta setmana. Aquesta actuació, sumada al programa de cribatges i al protocol amb mesures preventives i de seguretat adoptat pel sector, fa que aquesta campanya de la fruita, la segona que es desenvolupa en el marc de la pandèmia, s'encari amb moltes més garanties sanitàries que l'anterior.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha descartat la cessió de la finca de Bombita a l'Ajuntament de Deltebre. Arran d'una pregunta del senador d'Esquerra, Josep Rufà, que li ha recordat l'acord del ple municipal reclamant aquest traspàs, Ribera ha apostat per seguir treballant dins de la comissió de gestió i s'ha mostrat molt més escèptica sobre la possible cessió. Rufà ha retret al govern espanyol que es limite únicament a fer manteniment i conservació d'un espai d'alt valor natural de més de 500 hectàrees prop de la costa de l'Hemidelta Nord. La ministra ha recordat que l'espai forma part del domini públic marítim terrestre des de l'any 2009, amb diferents usos compatibles reconeguts, com agricultura, caça o pesca. La restauració del Mas de Burot d'Horta de Sant Joan, al Parc Natural dels Ports, va rebre aquest passat dimarts al matí el Premi del Patrimoni Europeu 2021. Aquests premis els otorga la Comissió Europea i Europa Nostra, una institució europea amb més de 400 organitzacions actives en el camp del patrimoni cultural. El Mas de Burot, del segle XIX, s'ha premiat en la categoria de conservació. La restauració es va basar en tècniques tradicionals de bioconstrucció i en destaca l'arquitectura tradicional de les masies dels ports. El projecte de restauració el va desenvolupar i finançar l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan. Durant l'obra es van fer demostracions pràctiques de les tècniques tradicionals i ara s'hi fan visites guiades. L'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat el projecte per fer visitables les restes arqueològiques de la plaça de la Catedral a l'empresa Grop Exposicions Museogràfiques, segons ha anunciat el mateix consistori. El valor de l'adjudicació ha estat de 216.000 euros. Els treballs continuaran les feines que s'estan fent en aquest espai per construir una plaça elevada al davant de la façana principal de la Catedral. Està previst que la museïtzació pugui coincidir amb el tram final de les obres. L'Ajuntament subratlla que els vestigis són d'elevada transcendència, atès que abasten més de 15 segles d'història de Tortosa a través de diferents etapes de la ciutat. Segons ha destacat l'Ajuntament de Tortosa, les troballes inclouen restes romanes del segle I i un tram d'uns 55 metres de muralla del segle V que permeten documentar la ciutat de Tortosa. També hi ha vestigis d'una fàbrica de salaoms del mateix segle V i l'absis d'una edificació de caràcter religiós d'època visigòtica del segle VI, que es considera que podria ser la primera basílica cristiana de la ciutat. Unes altres restes importants són les de la façana fluvial de l'època del Renaixement, del segle XVI, documentada en un dibuix del pintor flamenc Anton van den Garde. El projecte compta amb finançament de la Unió Europea a través del programa operatiu FEDER dins del projecte d'Artosa, Tortuixa, Tortosa, una ciutat, tres noms i 2.000 anys. L'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ha presentat la seva campanya de promoció, que és la més ambiciosa dels darrers anys, per tal de reactivar la demanda turística. Amb l'eslògan «Més que mai, vida», es vol transmetre a tota la població l'esperança per recuperar el temps perdut i passar a pàgina de les vacances frustrades del passat 2020. A causa de la incertesa provocada per la pandèmia, la campanya es focalitzarà en captar públic català i de l'Eix de l'Ebre i també el francès i dels Països Baixos. Tots els càmpings ja estan oberts i tenen bones previsions d'ocupació per aquest estiu. La Gavina Corsa ha arribat a les 3.458 parelles en 5 punts de Catalunya aquest 2021, 618 parelles més que el passat 2020. La Punta de la Banya, al Delta de l'Ebre, torna a ser una de les principals colònies de l'espècie al món, on les tasques de vigilància de la guarderia que hi destina la Generalitat i la gestió efectuada sobre depredadors de l'espècie han atret 2.319 parelles, d'acord amb les xifres del cens coordinat des del Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat i efectuat pel Parc Natural del Delta de l'Ebre i tècnics del CSIC. A les salines de Sant Antoni, on havien arribat a anidar més de 1.000 parelles entre l'any 2015 i 2018, aquest any se n'han registrat només 22. La presència de depredadors a la zona i el seu desplaçament cap a la Punta de la Banya sembla la causa més probable de la pràctica desaparició de l'espècie en aquesta zona. La gavina corsa té el màxim grau de protecció i inicialment aquest ocell anidava als illots mediterranis i als anys 80 va colonitzar el Delta de l'Ebre, on van arribar-se a acollir més de 2/3 de la població mundial i un màxim de 15.396 parelles l'any 2006. Posteriorment, per un cúmul de circumstàncies, la població es va fragmentar i l'espècie va colonitzar alguns ports. A Catalunya, concretament, va ser primer el port de Sant Carles de la Ràpita, on van deixar de nidificar el 2015, després el de Tarragona i, finalment, el de Barcelona. Actualment s'ha aconseguit una certa estabilització de la població a l'entorn de les 3.500 parelles, però encara queda recorregut per aconseguir un estat favorable per la conservació a llarg termini de la gavina corsa.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia. Avui els núvols baixos tornen a ser presents a diversos municipis d'aquí de les Terres de l'Ebre, però són menys extensos que els que vam tenir ahir i, per tant, també s'han de trencar més ràpidament. Al llarg del matí acabarà lluint el sol, sempre acompanyat d'alguns núvols prims que deixaran el cel entrenyinat, i serà durant les hores centrals del dia quan han de créixer nuvolades. Inicialment ho faran en zones de muntanya, tant a la zona del prelitoral com també cap al sector del massís del Port, i de fet serà aquí on cauran els primers ruixats durant la tarda. Aquests ruixats han d'anar a més i afectaran també punts de la Terra Alta o bé cap a la Ribera d'Ebre. Tot i això, s'espera, com dèiem, que la temperatura màxima avui sigui més suau, sobretot cap al nord de la zona, i aquí es podrà arribar a valors de 25 i 26 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.